Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passen de les 11 del matí. Obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous. Avui a l'Espai Entitats, amb una associació, l'Associació Trastorn Específic del Llenguatge, és Atelca. Avui la coneixerem una mica més a fons a través de les nostres convidades i de la mà de l'Eva Garrido. Eva, bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs sí, Carme, tenim amb nosaltres a l'estudi Susana Lozano, la presidenta de l'associació, i a l'altra banda del telèfon, Elisabet Dulcet, coordinadora del Servei de Logopèdia de l'Hospital General de Catalunya i que també treballa i col·labora amb Atelca, i ara ens explicaran en què. Molt bon dia a totes dues, molt bon dia, Susana.
Bon dia.
Molt bon dia, Elisabet.
Bon dia.
Jo sé que us coneixeu.
Us he una mica entretallats, però intentaré seguir tota la conversa.
A veure, doncs...
Bon dia, Susana, i gràcies per convidar-me a parlar.
Bon dia, Elisabet. Parlàvem de l'associació, parlàvem de Telca, que és l'associació pel trastorn específic del llenguatge, i començarem, perquè així m'ho ha demanat la Susana, Elisabet, fent una mica de pedagogia i que ens expliquis què és el trastorn específic del llenguatge.
Bon dia. Mireu, el trastorn específic del llenguatge, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el classifica com una discapacitat funcional. Què vol dir una discapacitat funcional? Algú que ens impedeix portar la vida dins del que entenem per normalitat. Aleshores, els nens no desenvolupen el llenguatge al mateix ritme ni de la mateixa manera que els nens amb trastorn específic del llenguatge que la resta de nens. Per què trastorn específic del llenguatge? Perquè fins ara es poden tenir problemes en la comunicació, en la comprensió del llenguatge i en el llenguatge que es parla, per moltes raons. Per raons doncs, de que hi hagi una sordesa, per diverses causes. Els nens amb trastorn específic del llenguatge, avui per avui, encara que intuïm des de la clínica quines poden ser les causes, no té una sola i única origen. Aleshores, no es detecta, és com un trastorn invisible i les famílies, els pares, comencen a pensar que alguna cosa passa quan el nen normalment ja té l'edat de desenvolupar llenguatge i no ho fa, doncs, igual que normalment és per comparació igual que ho fan els altres. Aleshores, clar, quan amb tot aquest desenvolupament més tardà també es perd una mica la possibilitat doncs, de treballar el més aviat possible. És a dir, el trastorn específic del llenguatge és un trastorn, una dificultat de construir, de desenvolupar el llenguatge que tenen els nens dins del que seria el esperat. Tant pot ser a nivell comprensiu, és a dir, no entenen el que se'ls diu, com expressiu, no poden expressar el que pensen, com comprensiu i expressiu, és a dir, mixta. Per tant, el que és molt important és tota la feina d'informar a pares i a pediatres, no?, a tots aquells professionals que estan amb els nens petitonets, de quin és el suposat desenvolupament dins de l'esperat d'un nen per detectar el més aviat possible aquest trastorn i poder-hi posar, doncs començar a fer cosetes per posar-hi remei, d'alguna manera, diria.
I com a bona...
No sé si m'he explicat.
I tant, Elisabet. Com a bon exemple d'aquesta lluita tenim a la Susana, que és la presidenta de Telca. Com neix Telca, doncs, Susana?
Buenos días. Telca nace hace 4 años a raíz de... Bueno, yo soy mamá de Gonzalo. Gonzalo tiene un trastorno en el lenguaje. Y cuando se le detecta que tenía TEL, entonces las siglas de TEL, empecemos a mover y a ver qué era el TEL, en qué se consistía. Y nos dimos cuenta que aquí en Cataluña no había ninguna asociación de soporte ni para padres ni para niños. Y bueno, ¿por qué no? Pues ahí nos dimos levantar la cabeza y nació Atelca. Y de hecho ya hoy somos 63 familias arropando Atelca. y nuestro trabajo pues es dar a conocer qué es el TEL, sus dificultades, sobre todo soporte a los papás y a las mamás, que también es una parte importante. Y bueno, pues lo que digo, ¿no? Es la ayuda grupal, familiar, y pues lo he dicho, dando a conocer el TEL.
Dius una crida a les famílies a que es sentin acollides, perquè quan venen els pares deuen venir amb moltes preguntes, i és una pregunta que llenço tant a la Susana com a tu, Elisabet, quan un pare veu que el seu fill no es comunica de la manera que es comuniquen altres companys de classe o els nens de l'escola.
Sí.
Digues, Susana.
Ahí estamos, ¿no? O sea, hay dos partes. Está la parte de los papás y las mamás, o sea, la angustia de... Ostras, tiene un TEL, ¿qué va a pasar ahora? Que parece, siempre tienes la sensación que te ves solo, ¿no? Que a nadie más le está pasando esto, ¿no? Y supongo que pasará con esto y con todos los trastornos, ¿no? Que pues, se pueda detectar. Y luego está pues la parte del pequeño, ¿no? El poderlos guiar en todos los sentidos, ¿no? Pues las terapias que puedan haber, las terapias que le puedan ayudar, a dónde dirigirse. Y luego en el ámbito escolar, ¿no? Pues los pasos a seguir para que dentro del colegio pueda tener la màxima ajuda possible.
Uh-huh. Elisabet, precisament aquest problema del TEL és un dels indicadors que fa que hi hagi doncs, nens amb aquest trastorn presentin un baix rendiment a l'escola.
Sí, sí, sí. A més a més, aquesta idea de que una dificultat en la comprensió i expressió del llenguatge, no? en el desenvolupament lingüístic del nen, pot causar i comporta aquestes dificultats d'aprenentatge, malgrat sembli una cosa molt òbvia, fa relativament poc que la ciència, la neurociència i els científics ens han demostrat que té una correlació directa. O sigui, i cada vegada hi ha més estudis en aquest sentit. A veure, tothom pensarà, clar, si no entén el que diu i no ho pot expressar oralment el que pensa, tampoc ho podrà fer a nivell d'escrit ni llegit. Bueno, doncs aquesta saviesa popular que és molt sana i molt certa, a més avui en dia hi ha evidències científiques que ho demostren. És l'aprenentatge de la destresa de llegir i escriure, que és la base dels aprenentatges escolars, ve directament, hi ha una correlació directa amb la capacitat d'entendre i comprendre el llenguatge oral i l'habilitat que tinguem amb ell.
Mm-hmm. Susana, deies que... Digues, Elisabet.
No, per tant, tots aquells nens que veiem que tenen un retard en el desenvolupament del llenguatge, i un retard, diguem-ne, seria, si m'explico, un retard és que segueix la mateixa evolució, com la seva mateixa paraula diu, però va amb uns mesos de diferència respecte doncs, a el que s'anomena la normalitat. I aquests mesos, parlem de retard quan parlem entre 6 mesos i un any, de retard en l'adquisició de les habilitats. Parlaríem de trastorn quan ja no hi ha un retard, sinó que hi ha una dificultat específica. El TEL estaria dins d'aquesta dificultat específica que necessita, evidentment, una intervenció i una intervenció per part del professional del logopeda intensiva i metòdica, per part del professional logopeda, evidentment, amb l'ajuda i l'orientació a pares i a escola. És a dir, no és que sovint, i ho dic perquè penso que la feina de les associacions de pares, i en aquest cas de TELCA, és cabdal, perquè els pares, que és el que parlaves tu abans a l'inici, estan molt angoixats, arriben moltes vegades. Ara hem passat per molts altres professionals que amb molt bona fe doncs, els orienten, però no són els especialistes en el llenguatge, i arriben amb molta angoixa i amb molt de dolor. I l'associació, tenir altres pares que han passat pel mateix, associació, una de les grans feines que fa, i per això se li ha de donar molt suport, és cobrir aquesta part de la família, perquè estem parlant de nens, de nens que estan a casa, en família, també estan a l'escola, però els pares són els que, penso, han d'estar ben orientats i com acompanyats en tot aquest procés, tant per bons professionals com per altres pares.
Per això és important que sabem exactament, o sigui,
sí,
vosaltres
perquè,
com...
Per, per posar-te un exemple, a vegades molts pares diuen, no, és que clar, arribo a casa, em poso a fer els deures amb ell i no m'entén, o no em llegeix, o jo, mira, que hem de fer frases i escriure i escriure, i més que fer llegir, i a vegades és, sí, no és repetir més del que et costa, tens? Mm-hmm. Mm-hmm. Però s'ha d'orientar bé. Passen realment, passen moltes males estones a casa que podrien ben orientats reconduir-se cap a situacions més positives d'aprenentatge.
Mm-hmm. Per això la importància d'aquest suport que comentava l'Eva, que fa
l'associació i treballar conjuntament professionals i associacions. Penso que s'ha de treballar molt conjuntament, és aquest lligam. Cada un té la seva parcel·la, però s'ha de treballar coordinadament, tot suma.
Jo vull que la Susana, que la tenim a l'estudi, ens expliqui exactament quin és el procés. És a dir, una família que arriba amb el pronòstic ja del seu fill, que té aquest trastorn, arriba a la vostra associació i exactament què és el que li oferiu. Ja has explicat abans aquest suport a les famílies per compartir i tal... Però exactament, quan arriben allà, què és el que els hi proporcioneu?
Pues mira, sobre todo información para empezar el camino, para que tenga unos buenos apoyos, ¿no? Y bueno, empezamos sobre todo con el soporte familiar, no están solos, estamos nosotros, somos más familias, eso es lo principal que se hace en Atelka. Se le explica bien qué es el TEL y el proceso, pues desde que se puede reconocer la discapacidad como tal hasta todos los apoyos o soportes que el colegio les tiene que dar, ¿no? Porque bueno, tenéis otro punto, ¿no? Que no hay colegios, pues bueno, que no saben muy bien qué es el TEL y no saben por dónde cogerlo, ¿no? Pues nosotros le guiamos, ¿no? En este sentido. Cualquier duda familiar, cualquier duda personal que tengan hacia este tema, pues también se le
Però
explica
no feu,
todo.
No feu una intervenció directa amb l'escola.
Nosotros en un principio no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos son escritos a los colegios informando qué es el TEL e informando todo lo que se le tiene que poner de apoyo a ese pequeño con el trastorno en el lenguaje. Nosotros somos padres, nosotros no somos especialistas. Si necesitamos que algún especialista pueda ir al colegio, pues como Atelka colabora con la entidad del donde está Elizabeth Dolcet, nos ponemos en contacto con ellos y ellos como profesionales son los que van al colegio y hablan con los docentes. Nosotros solamente hacemos ese apoyo de padres y guiamos. Entonces ya cada uno lleva su parte, ¿no? Y nosotros no pasamos la beta profesional porque, vuelvo a repetir, somos padres.
I a partir d'aquest moment en què ja estan posats en el camí, quina és la relació que mantenen aquestes famílies amb l'associació?
Bueno, la asociación también salimos a hacer calzutadas y hacemos muchas cosas donde siempre mantenemos la relación. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos en Facebook, nos llamamos siempre que, bueno, algún papá nos viene con algún problemilla tal, pues siempre hacemos el seguimiento por si necesita el soporte en este caso de Elizabeth o de nosotros y tal. O sea, es como una gran familia, no nos dejamos de la mano, ¿no? Y le digo, sobre todo, pues el bendito WhatsApp. Estamos todos allí.
Y redes sociales.
Y cualquier duda, pues entre todos, fíjate, entre todos, las 63 familias que ya estamos en WhatsApp, pues nos damos el apoyo. Un día que tenemos más bajón que otro, pues el ánimo. O sea, es...
La relació no és... Quan parles de famílies, també parles dels propis nens? És a dir, els nens els coneixen o no?
Sí, ellos
sí,
se conocen.
Sí,
bueno, no, son muy pequeñitos, muchos son pequeños, ¿no? Pero sí, cuando hacemos la salida, sabes cómo son los niños, no necesitan mucho más que simplemente reunirse y verse, ¿no? Parece que ellos hablan en su propia lengua y se entienden a la perfección, ¿no? O sea, son contentos, están felices, ¿no? Realmente estos grupos son los papás los que mayormente tenemos la comunicación y cualquier problema del pequeño pues ya se resuelve, ¿no? Pero mayormente son los papás.
Precisament, parlaves de les famílies, sou 63, com us van conèixer?
Pues a través de las redes sociales o, bueno, pues por estos caminos de la ràdio. O...
I tots són d'aquí, de Sant Cugat, de Barcelona, diferents punts de Catalunya,
son
Espanya...
Són de diferents punts de Catalunya, de Lleida, de Girona, Tarragona i Barcelona. Estamos...
És a dir, que si necessiten quelcom han de venir fins a... presencialment fins a Sant Cugat, bueno, sí, perquè bueno, esteu aquí.
Sí, bueno, nosotros somos aquí porque vivimos aquí, por supuesto, ¿no? Pero sí que, bueno, sí hace falta porque no se pueden mover los papás en un cierto punto aquí. Nosotros vemos la vía de poder ir. También es verdad que nosotros trabajamos y bueno, es eso, ¿no? Somos papás. También tenemos un ropero. Por mucho que podamos, lo vemos. Sí, mayormente vienen aquí a Sant Cugat.
Susana, ens deies que esteu físicament, ens comentava Carme que estan al Trade Center. Susana, com a presidenta de l'entitat, quina és la teva tasca, el teu dia a dia dins d'Atelca?
Pues mira, nosotros hasta ahora tenemos un correo que mayoritariamente se pone en contacto con nosotros y es mirarlo a diariamente, pues mira, tenemos estas invitaciones y otros papás que quieren empezar a conocernos y todo, y es como un mini trabajo.
Clar, tu dediques part de la teva jornada cada dia a l'associació, que sigui un...
Sí, hay veces, pues bueno, que por motivos personales, pues... Nos demoramos uno o dos días más, pero casi siempre intentamos ser rápidos a la hora de contestar y de podernos ver con las familias, ¿no?
Parlàvem també, us convidàvem a Susana, perquè enguany poseu en marxa la primera beca solidària a Telca.
Sí,
explica'ns com neix aquesta beca i aquesta ajuda, com neix.
Sí, bueno, pues, bueno, he visto el comer solidària. Fuimos una de las entidades escogidas y decidimos ese dinero pues ponerlo en ayuda a becas, porque también nos habíamos dado cuenta que el recurso logopédico depende a qué familia se les hace una montaña, o sea, no pueden, y nosotros como asociación queremos, y creo que es nuestro deber, no dejar a ningún pequeño sin terapia, ¿no? Pero claro, no, tampoco eso no es posible, ojalá, ¿no? Pudiera ser así, y hemos decidido repartir ese dinero en tres becas para tres pequeños. Que de hecho las tenemos abiertas hasta el día 15.
Aquesta seria una de les vostres reivindicacions, la reivindicació de poder accedir més fàcilment a les ajudes i als tractaments?
Sí, sí. Sí, sí. Nosotros, y de hecho, todo lo que queremos empezar a en ayudas a recoger y todo, una mayor parte va a ser en becas. Becas de logopedia para los pequeños, sí.
I d'aquest suport i d'aquestes beques és on entra l'Elisabet, que és qui farà aquest suport logopèdic. Elisabet, explica'ns una mica doncs què faràs i què es fa amb aquests nens amb TEL.
Mira, en principi, el pas, jo crec que una mica clau important és detectar, o sigui, el diagnòstic del TEL. No tots els nens que ens arriben amb problemes de llenguatge són tenen el diagnòstic de trastorn específic del llenguatge. Aleshores, no poden haver-hi problemes de parla, problemes de mobilitat, el que la gent normalment ens coneix és logopedes, no? Que arreglem res i és, a part d'arreglar problemes de veu, també i de deglució. És a dir, hi ha tota una part del llenguatge de la comunicació que m'agradaria només aclarir un momentet. Una cosa és quan parlem de parla, tota la qüestió motriu per parlar, les dificultats de pronunciació, les lletres que els nens diuen malament, això són problemes de parla, però quan ens posem en problemes de llenguatge estem parlant d'alteracions a nivell de processament de la informació, a nivell d'abstracció d'aquesta informació, a nivell de processos cerebrals. Llavors, clar, detectar si el que té un nen, mira, d'entrada és un problema d'idioma, que a vegades diuen, no, és que sobretot en qüestions ara, amb tots els nens nouvinguts, tenim molta gent que, bueno, de parla catalana, parla castellana i altres idiomes, el primer que s'ha de detectar, el primer que ha de fer un bon professional és fer un bon diagnòstic. I amb sort, quan abans comencem a treballar, millor. Aleshores, ja tenim el primer és fer un bon diagnòstic i un diagnòstic acurat del TEL. No tot és TEL, però realment sí que actualment disposem d'eines i test per fer-ho. Sempre jo aconsello fer una valoració global o completa. És a dir, tu el veus quan t'arriba al despatx, en el nostre cas ens arribaran aquí al despatx a l'Hospital General, hem de veure el nen, sobretot una de les coses que has de fer, a part de veure i explorar-lo, és escoltar-lo, escoltar les famílies. Jo crec que un bon diagnòstic no es pot fer si no escoltes, si no atents, si no aculls el pare que t'arriba o el nen que t'arriba, que et dona moltíssima informació. A vegades, i depèn de l'edat, has de recollir informació de l'escola, com el nen i com la mestra o el mestre veu el nen a l'escola i com es comporta. La informació que poden donar les escoles és valiosíssima, perquè el tenen allà cada dia. I si ha estat visitat per altres professionals, pues, i l'hagi visitat, has de recollir tota la informació. I amb tota la informació fer un diagnòstic integral. Penseu que un nen, una persona, en el món de la medicina o de la sanitat, estem molt acostumats a que no ens mirin una orella sense mal l'orella, anem a un especialista sense mal al coll, anem al mateix, però és capaç de mirar-nos al coll i no mirar-nos a l'orella, és parcel·la molt, molt a la persona. I la gràcia és que les persones no són parcel·les, no són trossets, sinó som un tot. Aleshores, el diagnòstic del TEL ha d'estar mirat dins d'aquesta globalitat. Elisabet. I el diagnòstic ha d'estar en funció de la feina que has de fer. Ho dic per anar ràpid. Doncs què fem amb aquests nens? Mirar quina és la part que falla, perquè pot parlar, va fallar la part de la comprensió, la part de l'expressió, com he dit abans, les dues. I pensa que això, bueno, podríem aquí no acabar mai, hi ha components de fonològics, morfològics, semàntics, pragmàtics. Has de fer un bon diagnòstic, mirar què falla i començar a treballar tota la part de té el dèficit principal, conjuntament amb l'escola i amb la família. Mm-hmm. Jo tinc una... Però això és que és llarguíssim d'explicar.
Tinc una pregunta, i si pot ser una miqueta més breu.
Sí, és curta, no? I sí. adaptat tot el que es fa al nen que tens a davant. No hi ha tractaments estàndard.
És molt, molt fàcil i molt directe. Amb el tractament, s'ajuda el nen o se soluciona el problema?
I tu dius que és una pregunta fàcil?
Bueno, sí.
Amb el tractament intentem. A veure, si ho sintetitzo. Capacitar... Se m'ha penjat.
No, estem aquí.
Ah, no? Vale. Ah, perdona, és que sentia un pito. Me sentia una interferència. A veure, el que hem de fer amb el tractament és despertar totes les capacitats que té aquell cervell per fer les coses. I llavors, si som capaços de despertar i de... com donar energia en aquest cervell perquè faci el seu procés, moltes vegades depèn, i això, ull, perquè no hi ha miracles en medicina, però sí que hi ha grans recuperacions, eh? Mm-hmm. Aleshores, depèn moltes vegades de la dificultat que es porta de base, potser... M'explico? No hi ha molts graus. Es parla de TEL com si TEL fos una sola cosa. Uh-huh. Jo crec que hi ha un espectre, bueno, que jo podríem parlar del trastorn, no, de l'espectre del llenguatge. Perquè cada nen és diferent i cada nen té una dificultat específica.
Elisabet, jo et feia aquesta pregunta perquè em poso en el lloc d'un pare o una mare que quan sí. se'n va amb aquest problema que té el seu fill o la seva filla, una de les preguntes que et deuen fer és, es curarà?
No, i que ara parlem de nens, no? Uh-huh. Hay muchos niños en la asociación, decía Susana, però aquests nens es faran grans, seran adults, volem, no? Els pares deuen voler saber, efectivament, si el
Clar,
dia
si
de demà...
Si serà només una ajuda o si hi haurà una solució definitiva.
Así estamos todos, eh?
Però vaja, ja ens ha contat...
La pregunta realment, perdoneu-me, és que és molt bona, perquè estem acostumats en sanitat que si tenim angines, doncs ens donen un medicament i es curen les angines, clar. No? Mm. Però estem parlant de funcionament cerebral.
Clar, i cada nen és
cada nen és diferent, sí. Cada cervell és diferent, cada família és diferent, i pensa sí. que és el nen,
la
seva biologia pròpia i les seves circumstàncies. Mm. Saps quin munt de variables són? A veure, les millores...
I són, es noten.
Dic, això et dic una altra cosa. Les millores, quan tu comences un tractament, les has d'anar veient dia a dia. Les ha de veure el pare dia a dia, les ha de veure el professional dia a dia. Ara, com són aquestes millores? Si les poguéssim posar de l'1 al 100, doncs un nen igual farà una millora de 2, un altre igual farà una millora de 10, un altre igual farà una millora de 40. És a dir, sempre, o sigui, el tractament és imprescindible. És que és imprescindible mm-hmm. per continuar endavant. Imprescindible. Ara, si d'aquí arribarem a curar-ho tot o... Saps què fem amb el tractament? Un tractament bo és aquell que et dona el que fa que cada nen arribi i cada persona arribi a utilitzar i a tenir el màxim de les seves capacitats.
Mm-hmm. Entès.
Bé. Molt bé. Susana, ja l'última pregunta que se'ns acaba el temps. Dèieu, sou una entitat ben joveneta, fa 4 anys que esteu aquí. On us veieu d'aquí 4 anys?
D'on nos vemos d'aquí a 4 anys? Ui, espero que aquí en Sant Cugat. I, bueno, y siendo muchísimas más familias, siendo una entidad grande, pudiendo ayudar a más de 3 niños, como en este caso va a ser, y siendo una gran asociación, sí. Sí. Yo soy positiva.
Si permet,
yo creo que
Susana,
sí. ¿Por qué no? Vamos en buen camino.
Dentro de 4 años, el trastorno específico del lenguaje.
Yo espero que esté más reconocido, ¿eh, Elizabeth?
Es visible.
Claro que sí. Vamos a ir a por ello.
Doncs, Susana Lozano, Elizabeth Dulcet, moltíssimes gràcies per ser aquí, per atendre'ns. Ens heu explicat què és el trastorn específic del llenguatge, què és ATELCA, d'una manera meravellosa, que us ho agraïm, i moltes gràcies.
A vosaltres, no, gràcies a vosaltres.
Gràcies i molt adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Gràcies als oients.
Sant Cugat a fons.